Fa unes setmanes l'Ajuntament de Sant Cugat va presentar el document Mesures per garantir la transparència i el bon govern en l'actuació municipal i que està avaluat per la catedràtica en filosofia Victòria Camps. Parlem amb la senyora Camps per analitzar aquesta qüestió. Benvinguda i molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla aquesta iniciativa de l'Ajuntament?
A mi em sembla que la iniciativa per fer unes entitats o unes institucions més transparents, en principi, és una iniciativa que s'ha de celebrar i que, doncs clar, a veure, les iniciatives generalment són un projecte, són un programa, es fan uns documents, necessiten la voluntat de les persones que ara les han d'executar i que estiguin d'acord amb aquell compromís i que ho facin bé. Per tant, el document sol no garanteix res, és el primer pas, però després s'ha de comptar amb la gent.
Si més no, és com vostè deia, un primer pas per almenys... és la voluntat, no?
Sí, és un primer pas que és important perquè és posar sobre un paper, primer, què vol dir transparència i després, dintre de cada institució, com es pot dur a terme aquest imperatiu de ser més transparent i de donar a conèixer a la ciutadania tot el que es fa i com es fa.
Quina ha estat la seva aportació en aquest document?
A veure, la meva aportació, a mi el que em van fer, jo estic col·laborant amb l'Ajuntament de Sant Cugat, estic en el Consell de Ciutat i a mi el que em van demanar és que em llegís el document i que els digués a veure què em semblava. Esclar, jo en les, el que és la... El document està molt treballat i s'ha treballat internament a l'Ajuntament i jo podia aportar poca cosa perquè tampoc conec internament com funciona l'Ajuntament ni quines necessitats ni quines mancances tenen. Sí que vaig poder aportar alguna cosa, per exemple, pel que fa al concepte de transparència, no? Jo crec que moltes vegades s'entén la transparència com el tenir una bona web i posar en la web tot allò que l'Ajuntament en aquest cas pensa que la ciutadania ha de conèixer. Jo crec que la transparència és també el poder respondre a tot allò que la ciutadania demana i que de vegades no està previst i que s'ha de poder respondre d'una manera ràpida, no? I han sigut aportacions petites en aquest sentit d'ampliar una mica alguns conceptes o de donar-los un rigor una mica més gran.
En el cas de Sant Cugat, aquest és el tercer any que rep la màxima distinció en transparència. Com valora aquest fet?
A veure, jo aquestes distincions les valoro a mitges, i sobretot quan sabem que l'Ajuntament de Sabadell també va rebre una distinció similar i és un ajuntament doncs, que ara té el que era alcalde imputat. Per tant, penso que bueno, hi ha una organització que és Transparència Internacional, crec que és aquesta, no?, la que va distingir l'Ajuntament de Sant Cugat. Esclar, ells tenen uns indicadors, sobretot es basen en el que les webs de les institucions aporten, no poden entrar en masses detalls, no? Per tant, sempre són uns reconeixements que tenen el valor que poden tenir, no? Fet la valoració des de fora i sense poder entrar en masses detalls.
En les darreres setmanes s'han sentit molts casos de corrupció relacionat amb el món de la política. Hi ha alguna recepta per sortir d'aquesta situació?
No, receptes per sortir de la corrupció no n'hi ha. La corrupció és il·legal, és a dir, tot el que es fa és, si és corrupció de veritat, és un delicte i, per tant, no, amb la llei n'hi hauria prou. El que passa és que la llei moltes vegades no funciona, no és eficient, els controls que n'hi ha bastants tampoc s'acaben d'aplicar bé, hi ha com una reacció gairebé espontània i immediata de partits polítics, d'institucions, de recolzar el corrupte, no? d'entrada de negar que sigui un corrupte, i és clar, tot això no ajuda a acabar amb la corrupció. I la corrupció és també depèn del voler de les persones, no? Són hàbits també de comportament, depèn també de que hi hagi al voltant una sanció social quan un corrupte és un corrupte, no? Que no es vulgui ser còmplice amb ell, i això no passa, generalment el corrupte té al voltant una sèrie de persones que, és clar, ni en aquelles els interessa que es desveli la corrupció, i el corrupte sap molt bé que aquelles persones les té lligades.
Llavors seria com un peix que es mossega,
sí,
la cua,
exacte,
no?
Exacte, és com un cercle, i és com una xarxa també, no?, que es va estenent, i que poques vegades hi ha algú que se n'escapa, quan hi ha un corrupte o uns corruptes en una institució.
Per tant, per sortir, per evitar la corrupció, què hauríem de fer? Endurir la llei, fer que paguin?
Jo no confio massa en endurir la llei ni en posar més controls. Jo crec que hem de prendre consciència de que aquest és un mal que no ens fa cap bé, i que és dolentíssim per la democràcia, que només genera desconfiança, i per tant ens hem de regenerar nosaltres mateixos. La corrupció és una temptació implícita en la condició humana, és a dir, quan hi ha diners pel mig, la temptació de quedar-se'ls o d'utilitzar-los per unes finalitats que no són les finalitats que van destinats a aquests diners, és una temptació que tothom té. Per evitar això, doncs, a veure, s'ha de crear una cultura, i això vol dir temps. Crec que és bo que les corrupcions es coneguin, és a dir, jo no crec que siguem més corruptes ara que en el règim anterior, segurament ho som menys, però ara sabem que hi ha corrupció, i això ja és bo. Però és clar, ens falta, una vegada sabem que hi ha corrupció, no només queixar-nos, no només lamentar-ho, sinó realment tenir voluntat de canviar. I això, òbviament, els partits polítics i els dirigents polítics són els que tenen més responsabilitat i els que han de començar.
Aquests casos de corrupció política, principalment, tenen un efecte en la societat, en el seu comportament o en els seus valors?
A veure, es diu molt que no en tenen. Primer, perquè els corruptes acaben... els partits que tenen corrupció no es veuen penalitzats en les eleccions, i sembla que a la ciutadania li és igual que hi hagin corruptes, que s'hi acostuma i que segueix votant els partits que votava, i no passa res, no? El clima de corrupció sí que deteriora la cultura democràtica i la cultura social. És a dir, finalment la gent crea desconfiança, crea una mena d'indiferència, de passivitat, d'impotència, i poden passar coses com el que acaba de passar a Itàlia, no? que sorgeixen unes organitzacions polítiques que són l'antipolítica, no? Que són l'antisistema, que no aporten tant noves idees, sinó que el que fan és intentar, que tenen vots perquè van contra els partits més tradicionals i més establerts.
Una mica també va passar això en les darreres eleccions generals,
aquí, sí,
que vam tenir el moviment 15M, però va acabar sortint el Partit Popular en majoria absoluta.
Sí,
no?
Exacte. És a dir, que aquests moviments, com que són molt anti-tot, i d'una altra banda necessitem les organitzacions polítiques per, si més no, per organitzar les eleccions, els moviments antisistema o antipartit no acaben de poder funcionar sense la mediació dels partits polítics. És a dir, la plataforma, per exemple, pels desnonaments, doncs ha fet una bona feina, però finalment ha necessitat fer una iniciativa parlamentària i deixar-ho en el Parlament, perquè no hi ha altra manera de canviar les coses.
Doncs, Victòria Camps, moltes gràcies per estar aquí a parlar d'aquest tema, transparència, corrupció. Moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.